Sobretaula Brut Natur.
I avui m'has portat a Cerdanyola.
Sí, i a més amb una de les meves passions, que és la música, ja ho saps, ens hem apropat a Cerdanyola, no per recordar els nostres temps d'estudiants o de gent que jeia a la gespa de la Universitat Autònoma, sinó per fer Sobretaula Brut Natur amb un personatge de fora de l'esport per parlar d'esport. Tot i que avui el nostre personatge s'ha tornat tan top en el món de l'esport que no sé si canviar-ho, no sé si és més conegut pel món de l'esport o pel món de la música, però vaja, em sembla que el fet que sigui un dels millors saxofonistes, diuen que d'Espanya i fins i tot del món, fa que tinguem més fàcil a l'hora de catalogar el Llibert Fortuny.
Llibert, com estàs?
Bon dia, què tal?
Molt bé, molt content de seguir.
Bueno, i jo, de que haveu vingut aquí a Cerdanyola?
Tens poca pinta de saxofonista. M'ho han dit mai?
A veure, cada vegada els músics tenim menys poca pinta de músics, jo crec, perquè la veritat és que la història que ens precedeix, i més amb els de jazz, venim d'un mundillo bastant obscur, però no perquè a ells no els agradés l'esport, segurament perquè simplement van viure una època on la música es feia i es vivia en els clubs, es vivia a la nit, una època on hi havia gàngsters, on la droga començava a entrar en aquells moments a Estats Units, era un moment social, i ells estaven allà al mig, i molts d'ells van pillar. Llavors, clar, tots els meus herois, com Parker, contra i Miles, tots han viscut aquella època, llavors jo seria una mica tonto de repetir-ho, no? perquè desgraciadament molts d'ells ens van deixar joves o coneixes la història i t'entristeix saber, no?, com va acabar, no? Llavors jo he intentat estimar-me'ls perquè me'ls estimo moltíssim, però bueno, en aquest aspecte doncs intentar-ho fer diferent, no?, per poder estar millor, i perquè si ells, jo sé que si haguessin estat encara millor, ens haguessin regalat més música i segurament molts d'ells molts més temes i molta més història que passar-nos, no?
És una història, aquest tio. Vull que vegis una imatge. Comencem ara els programes amb una imatge i no sé què t'haurà preparat el Xavi.
És per veure com s'uneixen dues passions, la de l'esport i la del saxo. Mira les pintes, eh?
Tela, eh? Estava fent un entreno i tenia que venir a buscar una cosa i vaig seure un moment i dic, hòstia, se me'n va anar al matí, com aquell que diuen, no?
Se te'n va la flapa amb l'esport, em fa la sensació, eh? No ens coneixem de res. Sí. I se te'n va la flapa amb un saxo a la mà.
A veure, sóc una persona divertida i inquieta en l'aspecte de que amb tot m'agrada evolucionar, m'agrada trencar amb mi mateix i sobretot m'agrada molt disfrutar del que faig i estar molt motivat, ¿vale? Perquè tot el que faig, econòmicament, hi ha gent que es motiva perquè la feina li paguen molts diners, no? I és normal, o sigui, te cobraràs 12.000 euros al mes, qui no estaria motivat per anar a la seva feina, no? En el nostre cas, no és així, no? Són feines que parlàvem, no? Que són artesania pura, no? I t'ha d'apassionar, a mi m'apassiona, no ho canviaria per res del món, ni per tots els diners del món. I, bueno, per tots els diners del món potser sí, però sí que intento disfrutar i de vegades no és que... Hi ha molta gent que diu, hòstia, és que tu, al igual l'estètica aquesta, intentes trencar... No intento trencar res, realment és el que hi ha, és això. Hi ha molta gent, em fa gràcia, de vegades que diu... Una vegada en un vídeo d'aquests una deia, hòstia, l'equip de màrqueting que hi ha darrere. Sí, jo i el meu iPhone, no? Vull dir que al final tampoc es tracta de vendre res, sinó de mostrar-te tal com ets, no?
Per què Iron Man? És a dir, no t'hagués pogut donar pel futbol o el tennis, una cosa més senzilla?
Bueno, jo vaig començar, primer vaig començar caminant, perquè vaig tenir el problema aquest, em vaig trencar tibia peroné, ferros, tal, no sé què. Vaig començar caminant, simplement anava a fer caminades i tal i qual. Llavors ja vaig començar a trotar, a córrer una mica, llavors per muscular em van dir que la bici, llavors vaig començar amb la bici. I arrel d'aquí, com tot apassionat que soc, doncs em vaig començar a tornar boig, no? Que sigui la muntanya, curses de muntanya, esquí de muntanya, el que fes falta. Vull dir, estava com... Llavors vaig començar a conèixer gent, que crec que va ser la sort que controlava molt, d'aquí a Cerdanyola, amb el David Serra em va introduir, que ell tenia molta experiència, vaig començar a fer duelons de muntanya, fins que llavors vaig conèixer, no havia nedat mai, Anava amb el Miquel Blanchard i el Víctor del Corral, que són dos triatletes de llarga professionals. Jo tenia temps als dematins, ells entrenaven, ens vam començar a fer amics i vaig començar a entrenar amb ells, no? Pensa que el primer any va ser... O sigui, jo crec que en me vida he patit tant. O sigui, és que era exagerat. Anar amb bici amb ells era molt fort. L'únic que vaig començar, jo pesava molt més, vaig començar a treure una habilitat, clar, jo havia anat amb moto, i llavors els ports sempre em deixaven. Però baixant, sempre tornava a enllaçar. Em tirava, bueno, a mort, saps?, per tornar. I llavors, a poc, aquí em vaig anar ficant, vaig començar a nedar. Ells, justament en aquell moment, es van passar la llarga, i jo, doncs, per què no? Vinga, va, anem a fer llarga, saps? I vaig començar aquí amb tot el tema aquest de la llarga distància, no? Llavors, ara, fa qüestió de 3 o 4 anys, vaig començar a entrenar amb una noia més jove que ja nedava amb nosaltres a l'època, que en aquella època tenia 17 anys, que és la Laura Gómez, i ens va començar a entrenar l'Ivan Muñoz. Llavors ell, per mi el considero un dels millors entrenadors que hi ha aquí a Espanya, durant aquests 4 anys m'ha fet obrir molt els ulls amb moltes coses, i sobretot amb això que... lo de les distàncies, a veure, jo faig llarg perquè realment fins ara m'he pensat que el meu físic és de fondo, saps? És de tio mentalment dur, he treballat molt el tema.
Tu mateix et dius tractor muy lento.
Sí, tractor muy lento, la veritat. Perquè vaig fent, o sigui, tinc el meu ritme i vaig fent. Però clar, mentalment he desenvolupat també quan estudies tècniques d'improvisació, hi ha una part mental molt important. Llavors l'Ivan amb aquests anys m'ha fet veure... a través dels seus entrenaments, primer, veure que està fent el mateix que faig jo amb la música, amb l'esport, que hi ha moltes similituds i que no per ser, que jo ara faré 40 anys l'any que ve, tens que ser un tio lent, ni molt menys. Llavors, el fet de començar a entrenar amb ella i amb ell, hem fet moltes altres històries que jo abans em pensava que ja no seria capaç de fer, no? És com gent que ve aquí, que jo què sé, tinc doncs els meus primers professors de saxo venen i diuen, molta gent que ja té una edat, diu, hòstia, jo ja, segons quins conceptes, i estan tocant, què va, si el cos i la ment és meravellosa. L'únic que li hem d'ensenyar, cap on hem d'anar, i hem d'estudiar-ho molt bé, no? Vull dir que, bueno, ara ho he deixat una mica allà, en stand-by, estic seguint creixent com a esportista, saps? Amb l'Ivan i amb la Laura, que m'ajuden molt. I llavors, a part, doncs, clar, amb les classes aquí, tocant, és una cosa que la necessito, saps? Necessito... O sigui, jo crec... necessito les dues coses, perquè la música ara està vivint un moment que jo el problema que tinc és que sobreprodueixo. O sigui, tinc una energia, sóc hiperactiu totalment, no diagnosticat, perquè a la meva època no ho diagnosticava. No,
eres un nen cabron.
Menys mal, em fotien fora de classe i ja està. Menys mal que no em van donar la pastilla.
Sí, i ara, que tens raó, i ara, més de la que et penses.
Ara fora bromes, però vull dir que sí, que jo sempre he sigut així, no? I ara què em passa? Que... Clar, quan si no tinc molta feina d'una cosa, em puc dedicar una mica allà, fins que ha arribat a ser un equilibri del 50-50, no? Okay. És a dir, jo sóc músic, perquè a més vaig fer un estudi ara a la universitat de... No, jo sóc músic, és innegable. O sigui, jo, per exemple, vaig a tocar en un club i entro al camerino i oloro aquella olor humit i dic, hòstia, com em pot agradar tant això, no? I realment, ara em comença a passar alguna vegada que en algun entrenament he arribat a nivells de concentració que puc arribar tocant o de sensacions, que això és molt difícil. Què vull dir amb això? Vull dir que realment jo quan toco pujo a l'escenari i, o sigui, la concentració és extrema. O sigui, arribo a nivells de concentració que jo desapareixo, vull dir... Però això
estàs, estàs sol allà dalt.
Sí, sí, o sigui, però és una reflexió que he fet que me la diu molta gent i que jo llavors l'he analitzat i és veritat. Vull dir, jo si estic malalt, si tinc un problema, el que sigui, el moment que pujo a l'escenari, tot se'n va. Tinc febre, se'n va la febre, tinc... I això, en l'esport, hi ha tios que són capaços de fer-ho. Un tio que s'està destrossat, pip! I tenen aquell instint, no? Jo veig que aquell instint de killer, potser no l'acabo de tenir en l'esport, tot i que sóc molt picat, no tinc l'instint perquè no l'he crescut tant de petit, tot i que de petit també havia fet esport, esquiava molt, amb les bicis de bike trial i tot. He sigut una persona activa, no d'esports de fons, però sí d'esports d'habilitat i de coordinació. Tot ho he de dir, això, Però, d'allò, llavors vam fer un estudi a la Universitat de Mallorca amb un, amb una d'Holanda i et feien diverses proves per definir. En principi, només no podies anar si eres músic i esportista. Només podien anar músics o esportistes. I al final van fer una excepció i van dir «Ibert, vine, que volem que veguis a veure què collons passa amb tu». No? I vaig sortir amb trets d'esportista, però sobretot, vull dir, músic de pura cepa, saps? A nivell de sensacions i això, no?
Quins punts de contacte tenen el saxo i l'Iron Man, la música i l'esport?
Home, primer que els valors. Els valors.
Sí?
Sí.
Ara m'has sorprès.
Els valors, que és el que jo intento transmetre sense voler-ho, es veu que ho he transmès.
A la música es tenen aquests valors. Jo sempre dic que el que és esportista,
sí,
i jo m'hi considero, tot i que ja veus que, diguem-ne, que sí, vaig arribar tard a triar el cos, jo m'hi considero perquè tinc una manera d'entendre la vida determinada, no? Però això no ho veig en els músics.
Totalment, i a més cada vegada més. Els valors, per exemple, de l'esforç, que són hores i hores. O sigui, allò que diuen de les no sé quantes mil hores, això passa. És a dir, l'esport són moltes hores. Depenent de l'esport, entrenes més hores o menys hores, no? La música també, dedicació. Si no t'agrada, vull dir, a veure, sí que hi ha els cracs del futbol que croben, però hi ha molts altres esports que es fan per amor a l'art. Hi ha moltes músiques que hi ha, molts que cobren molt, i hi ha moltes músiques minoritàries que es fan per amor a l'art. És el que es diria cultura, cultura, perquè per mi la cultura i esport estan en una mateixa paraula. Vale? Valors, per exemple, de carrera de llarg, de fons, quasi totes. I l'única gran diferència, moltes vegades, que a nivell competitiu un esportista té una vida limitada, que cada vegada s'està veient que pot allargar més, sí, perquè cada vegada s'està millorant a nivell a tècniques d'entrenament, estan canviant els sistemes, les màquines que surten de recuperació, s'està evolucionant molt, perquè com hi ha cada vegada més gent que practica esport, tot evoluciona, i que el músic, si es porta bé, pot gaudir d'una vida molt llarga, quasi fins a la mort, de tocar a un nivell bastant alt, no? Similituds, moltes altres. Per exemple, i moltes que els músics no sabem, els músics hem de cuidar el nostre cos.
Això sembla una evidència, tot i que no s'ha fet històricament.
No s'ha fet històricament, i a més els músics no tenim la... I que jo, això és una cosa que l'estic transmetent a la gent. Tema, per exemple, de respiració hipopressiva. Un músic s'ha de moure, ha de moure el seu cor. El seu cap el mou moltíssim. Es va fer un estudi que els hi posaven un pulsòmetre i era brutal amb una orquestra. Vale? Vull dir que sí que és, també hi ha un desgast del músic. El que passa que el músic moltes vegades el cos, doncs, hi anem quan ja ens fa molt mal. I l'esportista, la que sent alguna cosa, ja té més consciència. De fet, l'estudi anava sobre això, sobre com el dolor, no? I era sobre músics i esportistes, perquè hi ha una similitud molt, molt gran. Llavors, per exemple, el que jo he descobert amb el temps és, per exemple, amb tècniques d'entrenament. O sigui, coses que em fa l'Ivan que les estic aplicant. Coses de per exemple, quan tu entrenes, sempre poso el mateix exemple per dir-te alguna cosa que entengui la gent. Si tu vols córrer un 10.000 en 50 minuts, no vas a córrer cada dia un 10.000 per entrenar en 50 minuts. Tu fas moltíssimes altres coses per estimular-ho. Hi ha dies que correràs més d'aquesta distància, un ritme més baix, per fer fons. Hi ha un altre dia que faràs sèries de 200 per guanyar velocitat. Hi ha un altre dia que hauràs de fer un rodatge o sèries més llargues de 2.000. I aniràs forçant aquests ritmes, que aquests ritmes al final faran que el teu umbral pugi, no? Això és el bo, la gran diferència, jo sempre explico, entre un atleta popular i un atleta professional, a part del nivell, és un. I és que l'atleta professional té una planificació. L'atleta popular surt i si aquell dia vols apretar, apretes perquè et trobes bé, perquè resulta que a la feina doncs el teu jefe t'ha dit que una cosa que t'ha fet sentir alegre, has pogut descansar bé perquè el teu crio al vespre no t'ha donat pel cul i no sé què, no sé quantos, has pogut i aquell dia et trobes bé, doncs apreta aquell dia. Entens o no? En canvi, l'esportista d'èlit, hi ha un dia que ha d'apretar, es trobi bé, li hagi pogut dormir bé, estigui bé amb la parella, no estigui bé, és a dir, és molt diferent. I això, la gran diferència és una, són els objectius, anar per objectius. És a dir, anar assimilant objectius. I això és un entrenament que et van fent a poc, per quan arriba el gran dia, tu tinguis el teu objectiu i el puguis assolir, no?
Escolta'm, acabo. Tens tres criatures, crec que has dit?
Sí.
De quines edats?
Mira, 7 mesos, 5 i 7.
Hòstia.
Sí, sí.
Bueno, clar, és que ets molt jove, tio. Els deixaràs triar entre el saxo i l'esport, entre el panxa contenta i...
Sí, jo crec que si una cosa... Mira, hi ha moltes coses que les faré malament i que les faig malament i que com a pare segur que un horror, però el que tinc clar és que deixaré que flueixi, saps? S'ha de buscar l'equilibri perquè els nens avui en dia, per exemple, el meu nen va a saxo ara, curiosament toca el saxo, jo no li vaig comprenar, i per exemple va a natació, no? Li agrada, no? De fet, però hi ha un punt d'equilibri entre que el nen, clar, els nens moltes vegades va un dia i li va malament i ja ho volen deixar, no? És la... Llavors aquí s'ha de vigilar molt. Llavors jo el que intento, de saxo no li parlo absolutament, va amb el meu primer professor, amb el Toni, i de natació ni el vaig a veure. O sigui, si fa alguna competició que farà ara, pues, potser hi aniré, saps?
Home, ja has d'anar-hi.
Sí, però és important...
També has de mantenir l'equilibri tu, eh? Sí, és molt difícil.
Però és important, ell també és molt, molt autoexigent i sap, ells saben el que hi ha. I sap els valors.
Saben llatí, sí.
Sí, saben els valors i sap... Ells, encara que vinguin a veure't un triatló i et sembla que estigui allà a la platja i que passa de tot, el tio saben la pel·lícula, però estan tot el dia... Vull dir, els meus fills, per exemple, quan van a dibuixar, no van a dibuixar, van a entrenar a dibuixar, saps?
Van a entrenar a
dibuixar. Sí, 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 m'estic entrenant dibuixant. Saps? Per ells és, tot és entrenar, perquè jo sempre vaig a entrenar, saps? Sí. On vas? Vaig a entrenar dibuixant, saps? O jo què sé, fan qualsevol cosa, és que ho he entrenat molt, m'ha sortit bé, eh? Vull dir que, bueno, el valor aquest hi és, però sí que és important mantenir aquest equilibri, aquest impàs entre el que em fa por de saber portar la situació, no? Imagina que el meu fill vol ser saxofonista. Joder, vaya putada. Saps? Perquè veus que l'igual el tio i has d'intentar mantenir aquesta distància que em fa molta por, però també
ja
és un repte, no?
Ja sé de què va, ja t'ho trobaràs.
Bueno, ja m'ho trobaré, ja me les recordaré.
Sí, escolta, acabo, ets molt especial, i suposo que el dibuixant, perquè a ell li agrada la música, però fa dibuixant, entrena dibuixant, com els teus fills, dibuixa el que ha estat l'entrevista i el que ha estat a l'entrevistat i treu alguna frase. I suposo que també t'hauràs quedat una mica parat com jo.
Aquest tio és un mite. O sigui, té una cosa que jo sempre he volgut, que és, i una cosa que trobo a l'alçada de pocs escollits, que és ser top en dos àmbits. O sigui, ser top en un àmbit és molt difícil. Ser top en dos àmbits tan diferents és pràcticament impossible. És una cosa que també hi aspiro, eh? I ho vull intentar, però la història de Llibert Fortuny em sembla tremenda. Passió pura, perquè ho entenguin els oients, abans, quan hem arribat, hem estat una estona, ens ha estat ensenyant tots els seus trastos, que en té molts, i ha estat una estona tocant-nos de gratis. Sí. Jo i el Pere hem sigut... hem tingut la sort de que Llibert Fortuny ha vingut, ens ha fotut meravelles amb un saxo electrònic tremendo que pot imitar fins i tot veus humanes, que ens ha deixat parat. Valors, li agrada molt al Pere parlar de valors, amb això segur que te l'has guanyat. Quan es parlen de valors, i sobretot quan es parla d'una cosa, que aquesta és la frase, tu no has dit que l'esport era cultura, tu has englobat la cultura, com a moltes coses, amb l'esport a dins, que és el que sempre hem cregut i el que sempre hem defensat, els que més o menys ens hem mogut en això, ens agraden els valors, ens agrada la cultura i creiem que l'esport ha de formar part d'aquesta cultura. Aquesta és la frase, parlar de cultura parlant de l'esport a dins. Sempre està entrenant, tant és així que fins i tot s'ha assegut en una fitness ball, en lloc de seure en una cadira. Imagino que el físio et deu haver recomanat alguna cosa i estàs... Després m'ho comentaràs, però estic convençut que és per això. I tens una ànima de professor espectacular. Ets un professor, però ets un professor de 40 anys, perquè en lloc de fer una entrevista i respondre únicament les preguntes, aportaves alguna cosa a les preguntes. Intentaves alliçonar sobre les maneres que han de tenir, suposo que els nens, perquè has parlat de nens, a l'hora de començar a fer música, a l'hora de començar a fer esport. Per tant, és una entrevista diferent, una entrevista top. Avui hem fet una entrevista top amb un tio top. I no ho dic per quedar bé, de veritat. Em sembla top que una persona pugui fer a aquest nivell aquestes dues coses. Si a més ja ets bon pare, és l'hòstia.
Aquesta és la feina més complicada i serà bon pare.
Ara us heu de quedar aquí que farem uns exercicis hipopressius amb la pilota.
Ho tens complicat. Llibert, ho he passat molt bé.
Gràcies.
Bueno, gràcies a vosaltres, de veritat.